Rebaixar la factura de la llum a les llars, Cristina Cantal.
Sánchez ho ha anunciat avui al Congrés dels Diputats en una compareixença en què també ha demanat el suport dels altres grups per aprovar els pressupostos.
Vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Y con ello vamos a llegar a proteger a 1,5 milions de hogares adicionales.
Els jutjats catalans deneguen més de la meitat de les ordres de protecció a víctimes de violència masclista, una xifra que col·loca Catalunya com la segona autonomia en aquest rànquing frec a frec amb la Comunitat de Madrid.
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, considera que el dèficit de formació de jutges i fiscals podria explicar en part que es deneguin tantes ordres de protecció a Catalunya.
Que a vegades pensem en els jutjats especialitzats, però les denúncies es poden presentar en qualsevol jutjat. I aquest és un problema sistèmic que també caldria resoldre. Si aquesta formació no arriba al conjunt de jutges i jutgesses i de fiscalia, en casos que poden semblar aparentment només civils, però hi ha darrere també elements de violència.
Tres detinguts acusats per introduir haixix al port de les Cases d'Alcanar en falses embarcacions pesqueres.
L'operació ha permès decomissar prop de 1.400 quilos d'haixix i dos dels arrestats ja són a la presó. Se'ls acusa de rebre la droga i distribuir-la a l'engròs a d'altres traficants.
Canal Terres de l'Ebre, Andreu Miralles.
L'organització utilitzava vaixells pesquers per introduir la droga i així no ser detectats per la policia. Escoltem el sergent Saldanya, membre de l'àrea d'investigació criminal de les Terres de l'Ebre.
Fins a quin punt poden arribar, diguem, aquestes xarxes criminals a entrellaçar-se al teixit social en el qual ens trobem.
Prop de 300 expositors i més de 700 embarcacions es poden veure aquests dies al Saló Nàutic de Barcelona, que commemora 60 edicions.
El rei Felip VI l'ha inaugurat oficialment aquest migdia. El president del Saló, Lluís Corda, ha destacat la sostenibilitat i innovació en l'edició d'aquest any.
Això ja no té marxa enrere. O sigui, ara ja porto un parell d'anys dient que el millor és la sostenibilitat i innovació. I és que és veritat. Et fiques a l'Innovation Dock i veus les 15 startups que hi ha allà i els vaixells híbrids o amb un amb hidrogen i elèctrics i els elèctrics i tot això, ja veus que el món es fa canviant.
En cultura, Sant Cugat del Vallès acull des d'aquest vespre la 22a edició del Festival Nacional de Poesia, enguany dedicada a Gabriel Ferrater.
Ho farà amb l'estrena oficial de l'espectacle Vull subornar la joventut a les 8 del vespre al Teatre Auditori.
Cugat Mèdia, Sara Vella.
Les principals propostes busquen anar més enllà de la seva obra per descobrir també la persona i el seu pensament. Ho explicava durant la presentació del festival la tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona.
La majoria d'activitats intenten jugar amb això, no? Com podem transportar Gabriel Ferrater al nostre any, al nostre 2022.
I en esports, Joan Soteres defensa la netedat de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, Joan Barberà.
Soteres ha explicat a l'Enjoc de la Xarxa que les passades eleccions que va guanyar han estat les més netes dels darrers 10 anys i apunta els candidats Juanjo Isern i Àlex Talavera d'intentar forçar una repetició dels comicis.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tan agradable, tan suau arreu del país, amb una temperatura màxima que ha estat força similar a la que vam tenir ahir, i de cara a demà sí que ha de ser més alta, i és que en alguns sectors es podrà arribar als 28 graus o fins i tot arribar a superar aquest valor en alguns punts de l'interior del territori. La tònica serà la mateixa, però sí que cap a la cara nord del Pirineu podria escapar-se alguna precipitació de caràcter molt feble a la resta del país. Continuarem parlant d'aquest ambient assolellat i, com dèiem abans, d'una temperatura molt agradable durant les hores centrals del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs parlem de problemes puntuals a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la C58 i la C33 veiem cues entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També aturades puntuals a l'autopista P7 i al lateral d'aquesta autopista, la B30, a Barberà, en sentit sud. A la C17, a Parets, queden cues en direcció Vic. A l'altre extrem, a l'autovia 2, ha millorat la circulació. Hi havia un camió avariat que tallava un carril, però ja no queden cues en aquest punt en direcció Barcelona. I destacar, per últim, les rondes amb aturades en sentit Trinitat. De moment, això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar. Una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
€3.000 milions d'euros per reduir un 40% la factura elèctrica dels consumidors. És la promesa d'inversió del president espanyol, Pedro Sánchez, que avui ha anunciat al Congrés dels Diputats en una compareixença en què també ha demanat el suport dels altres grups per aprovar els pressupostos.
Entre les mesures destacades d'aquest nou paquet encaminat a reduir la factura elèctrica destaca una tarifa regulada per comunitats de veïns amb calefacció central de gas, el reforç del bo social elèctric per a famílies vulnerables o l'augment de la quantitat d'energia amb dret a descompte. L'objectiu és arribar a més ciutadans, especialment els més perjudicats per l'escalada de la inflació.
Com dèiem, rebaixar fins un 40% la factura elèctrica de les llars. Mont Carvajal.
Segons Pedro Sánchez, un 40% dels espanyols es beneficiaran d'aquests 3.000 milions d'euros addicionals, que estaran distribuïts en diverses mesures. Per exemple, hi haurà un 15% més d'energia amb dret a descompte, una nova tarifa regulada per calderes comunitàries, reforç del bo social elèctric i tèrmic o ajudes per 1,5 milió de llars amb treballadors pobres.
Vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Y con ello vamos a llegar a proteger a 1,5 milió de hogares adicionales.
El president ha fet una defensa aferrissada de la seva política fiscal, dels serveis públics i de l'estat del benestar, aplaudida a peu dret durant un minut per la seva bancada. Però la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, l'ha rebatut assegurant que les mesures del govern no funcionen i que avui hi ha més pobres que fa dos anys.
Y significa que ha habido un incremento de 400.000 personas en tan solo un año. Hoy en España las clases medias están asfixiadas. Los sueldos han perdido un 22% de poder adquisitivo. La cesta de la compra se ha incrementado en un 15% y se han disparado las hipotecas. Pero usted considera que son ricos todos aquellos que tienen unas rentas superiores a 21.000 euros, a los que le está negando cualquier ajuste fiscal.
Els diputats de Vox han interromput el discurs de Sánchez entrant a l'hemicicle uns minuts tard. Ha estat una protesta o denúncia perquè ahir ell va fer esperar Felip VI abans de la desfilada militar del 12 d'octubre.
A tot això i paral·lelament, la Unió Europea continua sense arribar a un acord per limitar el preu del gas, tot i que gairebé s'ha duplicat en un any. Els ministres d'Energia de la Unió Europea sí que tenen consens per fer compres conjuntes de gas a partir de l'any que ve.
Hi ha consens entre els ministres d'Energia dels 27 per posar-lo al que arriba de Rússia, però la Comissió Europea no vol ser tan dràstica amb importadors com Noruega o Algèria, amb els quals prefereix negociar individualment. És la conclusió de la cimera d'aquest dimecres a Praga, que s'ha emplaçat a dimarts vinent per seguir negociant. On sí que han avançat els titulars d'energia és en l'acord per fer compres conjuntes de gas per així negociar preus més raonables. La mesura s'aplicaria a partir de l'any que ve, amb la idea que l'hivern 2023-2024 serà més crític que el d'aquest any.
I encara un darrer apunt, conegut fa escassos minuts, el Consell General del Poder Judicial nomena el progressista Rafael Mozo com a substitut interí de Carlos Lesmes.
Per 16 vots a 1, el ple ha escollit com a nou president Mozo, de 71 anys, el vocal de més edat del Consell General del Poder Judicial, que està previst que es jubili el juliol de l'any vinent. El ple ha rebutjat l'informe encarregat per Lesmes, que plantejava que el seu substitut, tant al Consell General com al Suprem, havia de ser el president de sala més antic del Suprem, Francisco Marín Castán.
Notícies en xarxa.
Protecció Civil manté en prealerta el pla CAMCAT per contaminació d'aigües marines per una fuita d'hidrocarbur al mar, al port de Barcelona. La fuita està ja continguda.
La fuita s'ha produït en una embarcació situada a les instal·lacions de l'empresa Exolum, al moll d'Àlvarez de la Campa. El vessament ja està contingut i s'han instal·lat barreres de protecció. Segons informa Protecció Civil, hi ha dues embarcacions que treballen en les tasques de neteja. La quantitat d'hidrocarbur de la fuita no arriba als 500 litres.
En infraestructures, l'Alt Urgell rep amb cautela l'estudi per millorar la carretera nacional 260 entre la Seu i Adrall. El Consell Comarcal i els alcaldes implicats volen que abans l'Estat concreti les dates d'execució perquè en moltes altres ocasions aquests projectes han quedat en punt mort. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
El tram que s'ha d'estudiar passa pels municipis de la Seu, Montferrer, Castellbó i Ribera d'Urgellet. L'alcaldessa d'aquest darrer municipi i vicepresidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, assegura que són molt escèptics amb els anuncis de l'actual Ministeri de Transports i li sorprèn que no s'hi esmenti la millora més reivindicada, que és la rotonda de Montferrer.
L'escepticisme habitual de quan s'anuncien informes, estudis sobre projectes futurs sense tindre un calendari previst d'execució dels treballs. La rotonda de Montferrer, per exemple, que està al mig d'aquests 6-7 quilòmetres, on queda? Se n'ha parlat tant i sempre es diu que hi ha pressupost per un estudi, pressupost per un altre estudi, escepticisme pur i dur.
Lladós també qüestiona que en aquest estudi no s'hi inclogui el perillós tram de la parròquia d'Hortó, ja en direcció al port del Cantó, i veu difícil l'opció de construir variants a prop de l'aeroport de la Seu, ara que la pista urgellenca ja rep molts comercials. Per això considera més viable millorar el traçat actual.
I tornant a Barcelona, l'Ajuntament triplicarà els punts de control de la zona de baixes emissions i instal·larà més de 100 càmeres.
L'Ajuntament ha tancat un concurs públic per passar dels 20 punts de control que hi ha actualment a un total de 62. Això suposarà instal·lar 110 càmeres que estaran operatives a partir del segon semestre de l'any vinent. La instal·lació de més punts de control se suma a l'anunci del consistori de fa només uns dies d'eximir de la zona de baixes emissions les famílies amb les rendes més baixes i l'ampliació de 10 a 24 del nombre d'autoritzacions diàries per als vehicles sense etiqueta ambiental. Els punts de control de la zona de baixes emissions s'ubicaran tant a les rondes com a l'interior de Barcelona i cadascun tindrà entre una i tres càmeres.
Els jutjats catalans deneguen més de la meitat de les ordres de protecció a víctimes de violència masclista, una xifra que col·loca Catalunya com la segona autonomia en aquest rànquing, frec a frec amb la Comunitat de Madrid. Són dades del segon trimestre de l'any que avui publica l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial. Carina Bebe.
Fins ara i des dels darrers anys, Catalunya liderava el rànquing d'autonomies que més ordres de protecció denega, però en aquest segon trimestre Madrid se situa al capdavant, malgrat que només es separa dues dècimes. D'altra banda, a Catalunya les denegacions han crescut gairebé 4 punts si es compara amb els 3 primers mesos de l'any. Pel que fa a les denúncies per violència masclista, no deixen de créixer. S'ha registrat un 13,5% més que el primer trimestre, amb un total de 5.784 denúncies. Si es compara amb el mateix període de l'any passat, l'increment és del 7%.
Doncs la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, considera que el dèficit de formació de jutges i fiscals podria explicar en part que es deneguin tantes ordres de protecció a Catalunya. La responsable de Feminismes del govern aposta, a més, per un canvi de model de les ordres perquè aquestes siguin garantia de prevenció i no únicament es dictin en moments de màxima tensió o perill per les dones. Anna Ruiz.
Més i millor formació de jutges i fiscals en relació a la violència masclista, ha reclamat la consellera Tània Verge, i principalment en els jutjats ordinaris, que no disposen de la formació i sensibilitat que s'hi despleguen els especialitzats.
Que a vegades pensem en els jutjats especialitzats, però les denúncies es poden presentar en qualsevol jutjat, i aquest és un problema sistèmic que també caldria resoldre. Si aquesta formació no arriba al conjunt de jutges i jutgesses i de fiscalia, en casos que poden semblar aparentment només civils, però hi ha darrere també elements de violència o, com deia, en les eines de valoració de risc que es puguin fer.
La consellera també s'ha felicitat per l'augment de les denúncies perquè això significa, ha dit, que cada cop són més les dones que perden la por a denunciar. D'altra banda, el govern català i Ajuntament de Barcelona han anunciat avui la creació a la ciutat d'un nou equipament especialitzat, en aquest cas a la violència sexual. L'equipament, que estarà enllestit a finals del 2023, vol respondre a un nou model en l'abordatge de la violència sexual contra les dones. La idea és interconnectar i especialitzar els serveis desplegats i repartits per tot el territori.
En la crònica de successos, tres detinguts acusats per introduir haixís al port de les Cases d'Alcanar en falses embarcacions pesqueres. L'operació ha permès decomissar prop de 1.400 quilos d'haixís i dos dels arrestats ja són a la presó. Se'ls acusa de rebre la droga i distribuir-la a l'engròs a d'altres traficants. Canal Terres de l'Ebre, Andreu Miralles.
Dues de les tres persones detingudes han ingressat a la presó, mentre que l'altre ha quedat en llibertat en càrrecs. Se'ls atribueixen delictes contra la salut pública en la seva variant de tràfic de drogues i grup criminal. Estes tres persones conformaven presumptament un grup criminal que acollia la droga provinent del Marroc, la guardava i després la distribuïa a l'engròs, entre altres traficants. L'organització utilitzava vaixells pesquers per introduir la droga, passar desapercebuts i així no ser detectats per la policia. Escoltem el sergent Saldanya, membre de l'àrea d'investigació criminal de les Terres de l'Ebre.
Fins a quin punt poden arribar, diguem, aquestes xarxes criminals a entrellaçar-se al teixit social en el qual ens trobem.
Els fets es remunten al passat 6 de juliol, quan els Mossos van interceptar un desembarcament d'haixís al port pesquer de les Cases d'Alcanar. A l'interior de l'embarcació es van intervenir 42 farcells en un pes brut de 1.380 quilos.
I en la crònica social, la Fundació FADA ha denunciat la Universitat de Girona per maltractar greument la gallina localitzada en una zona militar de Sant Climent Sescebes el passat 5 d'octubre.
La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals assegura que la gallina estava desplomada i immobilitzada. Els testimonis i les proves aportades apunten que va estar lligada durant diversos dies pel cap i les potes sense menjar ni aigua. Per això l'organització reclama l'obertura d'un expedient sancionador.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Prop de 300 expositors i més de 700 embarcacions es poden veure aquests dies al Saló Nàutic de Barcelona, que commemora 60 edicions. El rei Felip VI l'ha inaugurat oficialment aquest migdia. Jordi Casino.
La sostenibilitat, la innovació i la digitalització com a motors de canvi del sector nàutic cap a una economia blava són els eixos més destacats del Saló d'enguany, on una quinzena d'startups mostren les propostes més disruptives en aquest àmbit. Es poden veure embarcacions elèctriques, híbrides i d'hidrogen, a més de 14 models que són candidats a millor vaixell europeu de l'any. Escolteu el seu president, Luis Conde, en declaracions a la xarxa.
Això ja no té marxa enrere. O sigui, ara ja porto un parell d'anys dient que el millor és la sostenibilitat i innovació. I és que és veritat. Et fiques al Innovation Dock i veus les 15 startups que hi ha allà i els vaixells híbrids o amb hidrogen i elèctrics i els elèctrics i tot això, ja veus que el món està canviant i va en una altra direcció, no? De menys consum, més seguretat, més facilitat de conduir. Jo crec que això ho veureu aquí.
La cita firal més gran del sector a Espanya i una de les més importants del calendari europeu ocupa per primera vegada els molls de la fusta d'Espanya i de la Marina Portvell com a espais expositius.
En clau local, la presidenta de la Diputació de Barcelona presenta aquests dies a Corea del Sud el model de cooperació intermunicipal de l'ENS. Ho fan al 7è Congrés Mundial de Ciutats i Governs Locals Units i avui ha explicat a la xarxa que el seu objectiu és que el model de Barcelona sigui reconegut a tot el món. Edgar Sapinya.
Marina assegura que el funcionament de la Diputació és un exemple d'èxit. El futur ja no és el que era, ha dit la presidenta de la Diputació en declaracions a la xarxa, fent referència a la pandèmia de la Covid, la guerra a Ucraïna i la inflació desbocada per culpa de la guerra iniciada pel president de Rússia, Vladimir Putin. Per aquest motiu ha defensat una cooperació entre administracions per defensar els interessos comuns, tal com està fent la Diputació de Barcelona, ha dit.
El que volem és signar un pacte de futur. Segurament l'any que ve les Nacions Unides realitzaran també aquest pacte de futur, elevarà perquè tots els estats els puguin signar i nosaltres, la nostra intenció des de la Diputació de Barcelona, aquest pacte pugui incloure el nostre model de la Diputació de Barcelona.
Marín destaca l'organització horitzontal com a forma de treball per assolir d'una forma més eficaç els reptes de futur com la transició verda.
Més coses. La crida fa uns dies del Banc de Sang per augmentar les seves reserves està donant els seus fruits.
En poc menys d'una setmana s'ha passat de reserves per tan sols 4 dies a fins a 7. Tot i no ser encara el volum de sang ideal, l'organisme es mostra satisfet de la resposta ciutadana i continua amb la seva campanya per aconseguir noves donacions.
Part d'aquesta campanya inclou que Sabadell tingui a partir del proper 2023 un punt fix de donació de sang a l'Hospital Parc Taulí. Així ho ha anunciat la directora d'àrea del Banc de Sang i Teixits, Eva Alonso. Ràdio Sabadell, Núria García.
Alonso ha detallat que s'està acabant de dissenyar el projecte perquè sigui el més semblant possible a la resta de punts de donació fixos que hi ha al país.
Així com la resta d'espais, que sigui bastant diàfan,
que els donants entre ells puguin tenir un espai d'acollida, de refrigeri, hi haurà el punt d'entrevista, el punt de col·lecte, vull dir que tot sigui com un circuit amable.
Pel que fa als horaris d'obertura, la capdària del Banc de Sang ha explicat que es farà un estudi d'eficiència per veure en quines franges donen sang de forma més habitual als sabadellencs de dilluns a diumenge. Es començarà amb una prova pilot i s'augmentaran els horaris en cas d'una alta demanda. El punt fix de donació de sang al Taulí és fruit d'una moció d'Esquerra Republicana aprovada al ple municipal de Sabadell.
En cultura, tot a punt a Sant Cugat del Vallès per donar el tret de sortida a la 22a edició del Festival Nacional de Poesia, enguany dedicada a Gabriel Ferrater. Ho farà amb l'estrena oficial de l'espectacle Vull subornar la joventut a les 8 del vespre al Teatre Auditori. Fins al 28 d'octubre es podrà escoltar i veure una trentena de propostes per acostar la figura del poeta en totes les seves vessants, així com reivindicar la poesia dels països catalans. Cugat Mèdia.
El festival coincideix enguany amb l'any Gabriel Ferrater, que commemora el centenari del seu naixement i els 50 anys de la seva mort. Per això, les principals propostes busquen anar més enllà de la seva obra per descobrir també la persona i el seu pensament. Ho explicava durant la presentació del festival la tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona.
És aquesta fusió, aquesta vinculació entre Gabriel Ferrater i el nostre moment present, no? La majoria d'activitats, tant les que hem explicat ara com les que trobareu en el programa, intenten jugar amb això, no? Com podem transportar Gabriel Ferrater al nostre any, al nostre 2022, i com la seva poesia, com la seva manera de pensar, de veure i d'entendre el món també poden ser molt, molt d'actualitat i molt presents en el nostre dia a dia.
Tot plegat fins al 28 d'octubre, tot i que la cloenda de l'any Gabriel Ferrater també tindrà lloc a Sant Cugat i serà el 22 de novembre al Teatre Auditori, amb un espectacle també inclòs dins de la programació del Festival Nacional de Poesia.
I un altre festival, el barceloní Escena Poblenou, arriba a la 21a edició amb 25 espectacles de teatre, dansa i circ i una gran aposta per les produccions que barregen disciplines. Del 20 al 23 d'aquest mes, espais com Camp Felipa, la Sala Beckett o Places del Barri mostraran produccions contemporànies, algunes sorgides del mateix festival. David Navarro.
Sota el lema Obrim els ulls, el Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou vol convidar a reflexionar amb una programació pensada per sacsejar. 7 espectacles de teatre, 3 de circ i clown, un concert, una ballada de swing i 8 propostes híbrides es repartiran per 11 espais del Poblenou, fent propostes contemporànies i compromeses, implicades amb la ciutat i la realitat social. A la vegada que, com ha explicat la directora del festival, Ada Vilaró, a l'abast de tothom.
Tots són llenguatges que són d'artistes que ens expliquen històries i que l'expliquen amb les seves eines. I això també és molt bonic, perquè fa que ens obrim, no? Ens obrim a entendre, a veure, a viure el teatre des de molta diversitat i des de molts angles. Però són propostes que arriben a tothom. No són propostes ni críptiques ni tancades en elles mateixes.
El festival referma la seva aposta per les dones creadores amb 6 espectacles pensats i dirigits per dones i 10 més d'autoria compartida. També el suport a la nova creació amb el projecte Embrions, que permet a artistes emergents presentar les seves idees.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui té lloc, en uns minuts, la presentació oficial del Rally Catalunya Costa Daurada, una gran cita esportiva que se celebra la setmana que ve. Com avui també és notícia que el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha explicat a l'enjoc de la xarxa que les passades eleccions han estat les més netes dels darrers 10 anys i apunta als candidats Juanjo Isern i Àlex Talavera d'intentar forçar una repetició dels comicis. Escoltem Joan Soteras.
El senyor Talavera ha anat en el Tribunal Català de l'Esport dient-nos que s'havien fet les accions il·legals en aquestes eleccions. Creiem que no hi havia motius suficients per emprendre tràmit aquesta impugnació, perquè ja comencen les sospites. És amb el senyor Juan Cuisert, un que ha dit el senyor Juan Cuisert, creat arts, crec, totalment il·legals, arts de intentar ingerir en el mateix Tribunal Català de l'Esport per intentar i per forçar a que aquest tribunal doncs, faci les mateixes situacions, que crec que si és així serà una injustícia total.
Les paraules, les declaracions de Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol, declaracions a l'enjoc de la xarxa, i en uns minuts comença la presentació del Rally Catalunya Costa Daurada. En aquesta presentació, el redactor de la xarxa, Marc Pijuan. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Salou, PortAventura, Uol i la Costa Daurada continuaran sent el nucli d'aquest rally, que en aquesta 51a edició s'instarà de més de 300 quilòmetres de velocitat distribuïts en 19 trams cronometrats. La ubicació dels controls del Rally RAC es manté com els darrers anys, el codi de sortida i arribada, en què també es celebra la cerimònia de repartiment de premis, estarà situat al passeig d'Home Primer, el parc de treball per a tots els equips estarà situat a l'apartament de PortAventura i la base de carrera i també la seva defensa al centre de convencions d'aquest mateix PortAventura World.
Gràcies, Marc. N'estarem molt pendents. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa ha iniciat amb derrota la primera fase de qualificació de l'Eurocup masculina de waterpolo. 11-7 han perdut davant el Honvéd Budapest hongarès.
Gràcies, Joan. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantalà a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Com comença de zero en el demà. Com desplegar les ales dins d'un sac. Jo em buscaré entre les llumetes dels teus ulls que fan poemes quan se'n van i l'albada ens queda gran. S'ha cremat sencer l'amagatall. Haurem de dormir al ras sobre vessals. Jo em distrauré amb les llunetes dels meus punys que fan promeses sota l'arc d'una albada despertant. Perquè no és poc que surti el sol, que cantin els ocells, que naixin flors. Torni a sortir verd, jo ja en tinc prou. Que els micèlits facin néixer boscos nous dins del cor de les tenebres dels amants i dels poetes que vindran amb nova albada i nova fam. Perquè no és poc que surti el sol, que cantin els ocells, que hi naixin flors entre els pedalls, que falsimen en aquesta gran ciutat on tu ja no hi ets.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, promet 3.000 milions d'euros per rebaixar la factura de la llum a les llars. Cristina Cantal.
Sánchez ho ha anunciat avui al Congrés dels Diputats en una compareixença en què també ha demanat el suport dels altres grups per aprovar els pressupostos.
Vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Y con ello vamos a llegar a proteger a 1,5 milions de hogares adicionales.
Els jutjats catalans deneguen més de la meitat de les ordres de protecció a víctimes de violència masclista, una xifra que col·loca Catalunya com la segona autonomia en aquest rànquing frec a frec amb la Comunitat de Madrid.
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, considera que el dèficit de formació de jutges i fiscals podria explicar en part que es deneguin tantes ordres de protecció a Catalunya.
Que a vegades pensem en els jutjats especialitzats, però les denúncies es poden presentar en qualsevol jutjat i aquest és un problema sistèmic que també caldria resoldre. Si aquesta formació no arriba al conjunt de jutges i jutgesses i de fiscalia, casos que poden semblar aparentment només civils, però hi ha darrere també elements de violència.
A punt d'entrar en funcionament la primera estació internacional d'aterratge de cables submarins de Catalunya, situada a Sant Adrià del Besòs.
El recinte preveu acollir fins a 8 cables de fibra òptica submarina per enllaçar connexions de l'Àsia, l'Àfrica i el Mediterrani amb Estats Units.
Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Des de l'empresa catalana Àfrics Telecom, responsable del projecte, s'ha destacat que Sant Adrià té les característiques idònies per fer que el cable submarí arribi a terra ferma. Ho explica Norman Albi, CEO de la companyia.
Té una entrada molt neta pel part de cables submarins, per des del mar no tenim obstacles principals. Té sol industrial al costat de la platja.
Prop de 300 expositors i més de 700 embarcacions es poden veure aquests dies al Saló Nàutic de Barcelona, que commemora 60 edicions.
El rei Felip VI l'ha inaugurat oficialment aquest migdia. El president del Saló, Luis Corda, ha destacat la sostenibilitat i innovació en l'edició d'aquest any.
Això ja no té marxa enrere. O sigui, ara ja porto un parell d'anys dient que el millor és la sostenibilitat i innovació. I és que és veritat. Et fiques a l'Innovation Dock i veus les 15 startups que hi ha allà i els vaixells híbrids o amb un emitor i elèctrics i els elèctrics i tot això, ja veus que el món està canviant.
En cultura, Sant Cugat del Vallès acull des d'aquest vespre la 22a edició del Festival Nacional de Poesia, enguany dedicada a Gabriel Ferreter.
Ho farà amb l'estrena oficial de l'espectacle Vull subornar la joventut a les 8 del vespre al Teatre Auditori.
Cugat Mèdia, Sara Vella.
Les principals propostes busquen anar més enllà de la seva obra per descobrir també la persona i el seu pensament. Ho explicava durant la presentació del festival la tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona.
La majoria d'activitats intenten jugar amb això, no? Com podem transportar Gabriel Ferreter al nostre any, al nostre 2022.
I en esport, Joan Soteres defensa la netedat de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, Joan Barberà.
Soteres ha explicat a l'Enjoc de la Xarxa que les passades eleccions han estat les més netes dels darrers 10 anys i apunta els candidats Juanjo Isern i Àlex Talavera d'intentar forçar una repetició dels comicis.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tan agradable, tan suau arreu del país, amb una temperatura màxima que ha estat força similar a la que vam tenir ahir. I de cara a demà sí que ha de ser més alta, i és que en alguns sectors es podrà arribar als 28 graus o fins i tot arribar a superar aquest valor en alguns punts de l'interior del territori. La tònica serà la mateixa, però sí que cap a la cara nord del Pirineu podria escapar-se alguna precipitació de caràcter molt feble. La resta del país continuarem parlant d'aquest ambient assolellat i, com dèiem abans, d'una temperatura molt agradable durant les hores centrals del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs abaixant el volum de trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, encara trobem retencions puntuals, però a l'autovia 2 Sant Joan Despí de sortida, també a la mateixa 2 de Pallejà, en aquest cas en direcció a Barcelona, hi havia un vehicle avariat, ja s'ha retirat, però encara queda intensitat en aquest punt. També cues encara a la B30 a Cerdanyola en sentit nord i a Barberà en sentit sud, i a la C-17 a Mollet del Vallès en direcció Barcelona. Així també veiem retencions a la C-33 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat i a les rondes en direcció Trinitat. De moment això és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
milions d'euros per reduir un 40% la factura elèctrica dels consumidors. És la promesa d'inversió del president espanyol Pedro Sánchez, que avui ha anunciat al Congrés dels Diputats en una compareixença en què també ha demanat el suport dels altres grups per aprovar els pressupostos.
Entre les mesures destacades d'aquest nou paquet encaminat a reduir la factura elèctrica destaca una tarifa regulada per comunitats de veïns amb calefacció central de gas, el reforç del bo social elèctric per a famílies vulnerables o l'augment de la quantitat d'energia amb dret a descompte. L'objectiu és arribar a més ciutadans, especialment els més perjudicats per l'escalada de la inflació.
A través de rebaixar fins un 40% la factura elèctrica de les llars, Mont Carvajal.
Segons Pedro Sánchez, un 40% dels espanyols es beneficiaran d'aquests 3.000 milions d'euros addicionals, que estaran distribuïts en diverses mesures. Per exemple, hi haurà un 15% més d'energia amb dret a descompte, una nova tarifa regulada per calderes comunitàries, reforç del bo social elèctric i tèrmic o ajudes per 1,5 milió de llars amb treballadors pobres.
Vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Y con ello vamos a llegar a proteger a 1,5 milió de hogares adicionales.
El president ha fet una defensa aferrissada de la seva política fiscal, dels serveis públics i de l'estat del benestar, aplaudida a peu dret durant un minut per la seva bancada. Però la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, l'ha rebatut assegurant que les mesures del govern no funcionen i que avui hi ha més pobres que fa dos anys.
Y significa que ha habido un incremento de 400.000 personas en tan solo un año. Hoy en España las clases medias están asfixiadas. Los sueldos han perdido un 22% de poder adquisitivo. La cesta de la compra se ha incrementado en un 15% y se han disparado las hipotecas. Pero usted considera que son ricos todos aquellos que tienen unas rentas superiores a 21.000 euros, a los que les está negando cualquier ajuste fiscal.
Els diputats de Vox han interromput el discurs de Sánchez entrant a l'hemicicle uns minuts tard. Ha estat una protesta o denúncia perquè ahir ell va fer esperar Felip VI abans de la desfilada militar del 12 d'octubre.
A tot això i paral·lelament, la Unió Europea continua sense arribar a un acord per limitar el preu del gas, tot i que gairebé s'ha duplicat en un any. Els ministres d'Energia de la Unió Europea sí que han arribat a consens per fer compres conjuntes de gas a partir de l'any que ve.
Hi ha consens entre els ministres d'Energia dels 27 per posar-lo al que arriba de Rússia, però la Comissió Europea no vol ser tan dràstica amb importadors com Noruega o Algèria, amb els quals prefereix negociar individualment. És la conclusió de la cimera d'aquest dimecres a Praga, que s'ha emplaçat a dimarts vinent per seguir negociant. On sí que han avançat els titulars d'energia és en l'acord per fer compres conjuntes de gas per així negociar preus més raonables. La mesura s'aplicaria a partir de l'any que ve, amb la idea que l'hivern 2023-2024 serà més crític que el d'aquest any.
El Consell General del Poder Judicial nomena el progressista Rafael Mozo com a substitut interí de Carlos Lesmes.
Per 16 vots a 1, el ple ha escollit com a nou president Mozo, de 71 anys, el vocal de més edat del Consell General del Poder Judicial, que està previst que jubili el juliol de l'any vinent. El ple ha rebutjat l'informe encarregat per Lesmes, que plantejava que el seu substitut tant al Consell General com al Suprem havia de ser el president de sala més antic del Suprem, Francisco Marín Castán.
Notícies en xarxa.
Protecció Civil manté en prealerta el pla CAMCAT per contaminació d'aigües marines per una fuita d'hidrocarbur al mar al port de Barcelona. La fuita està ja continguda.
La fuita s'ha produït en una embarcació situada a les instal·lacions de l'empresa Exolum al moll d'Álvarez de la Campa. El vessament ja ha estat contingut i s'han instal·lat barreres de protecció. Segons informa Protecció Civil, hi ha dues embarcacions que treballen en les tasques de neteja. La quantitat d'hidrocarbur de la fuita no arriba als 500 litres.
No ens moguem de Barcelona, perquè l'Ajuntament triplicarà els punts de control de la zona de baixes emissions i instal·larà més de 100 càmeres.
L'Ajuntament ha tancat un concurs públic per passar dels 20 punts de control que hi ha actualment a un total de 62. Això suposarà instal·lar 110 càmeres que estaran operatives a partir del segon semestre de l'any vinent. La instal·lació de més punts de control se suma a l'anunci del consistori de fa només uns dies d'eximir de la zona de baixes emissions les famílies amb les rendes més baixes i l'ampliació de 10 a 24 del nombre d'autoritzacions diàries per als vehicles sense etiqueta ambiental. Els punts de control de la zona de baixes emissions s'ubicaran tant a les rondes com a l'interior de Barcelona i cadascun tindrà entre una i tres càmeres.
I encara en infraestructures, ja està a punt per entrar en funcionament la primera estació internacional d'aterratge de cables submarins de Catalunya, situada a Sant Adrià de Besòs. El recinte preveu acollir fins a 8 cables de fibra òptica submarina per enllaçar connexions de l'Àsia, l'Àfrica i el Mediterrani amb els Estats Units. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Sant Adrià de Besòs es convertirà en un port digital a la Mediterrània que connectarà Catalunya amb la resta del món a través de cables submarins. Des de l'empresa catalana Àfrics Telecom, responsable del projecte, s'ha destacat que Sant Adrià té les característiques idònies per fer que el cable submarí arribi a terra ferma. Ho explica Norman Albi, CEO de la companyia.
Té una entrada molt neta pel parc de cables submarins, per des del mar no tenim obstacles principals. Té sòl industrial al costat de la platja, per tant, arribes i de seguida pots tenir una instal·lació a Greenway.
Un dels cables que aterrarà l'estació serà el Medusa, que connectarà 9 països d'Europa i Àfrica a través de 8.700 quilòmetres de llargada, convertint-se en el més llarg del Mediterrani. El Barcelona Cable Landing Station vol ser una alternativa per descongestionar l'elevat volum de trànsit de cables que passa actualment per l'estació de Marsella. Es calcula que el nou port digital pot generar un increment del PIB a Catalunya d'entre el 2 i el 4% en els propers 4 anys i crear més de 200.000 llocs de treball. L'estació permetrà atraure inversions d'empreses digitals com ara Facebook, Netflix o Microsoft.
A Lleida, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, planteja que la ciutat pugui disposar d'una nova comissaria dels Mossos al centre històric. Aquesta es dedicaria a tasques operatives, mentre que les actuals instal·lacions de Lleida acollirien només la regió policial de Ponent. Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
La comissaria plantejada per Elena s'ubicaria al barri del centre històric de Lleida, a l'entorn de la futura seu de la delegació del govern, que es preveu construir als terrenys de l'antic edifici de Magisteri. El conseller ha explicat que amb aquesta proposta es permetria al cos policial tenir més presència a la ciutat.
Quina és la idea que plantegem a Lleida? La possibilitat de que la regió, que és l'ABP alhora, la comissaria de Lleida, que alhora és regió, esdevingui només regió i alhora fer una ABP específica per aquí i que per tant es desdobli. Si em permeten l'expressió, donant més mitjans, més comoditat, més infraestructura, més capacitat a la regió per fer de regió i alhora també crear una comissaria nova que ens permeti estar encara més presents, en aquest cas al nucli antic de la ciutat.
D'altra banda, està previst que abans de l'estiu comencin les obres de la nova comissaria de Mollerussa que acollirà l'àrea bàsica policial Pla d'Urgell-Garrigues, que quedarà separada de l'àrea bàsica policial del Segrià, de la qual en depèn ara.
Els jutjats catalans deneguen més de la meitat de les ordres de protecció a víctimes de violència masclista, una xifra que col·loca Catalunya com la segona autonomia en aquest rànquing, frec a frec amb la Comunitat de Madrid. Són dades del segon trimestre de l'any que avui publica l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial. Carina Bebe.
Fins ara i des dels darrers anys, Catalunya liderava el rànquing d'autonomies que més ordres de protecció denega, però en aquest segon trimestre Madrid se situa al capdavant, malgrat que només es separa dues dècimes. D'altra banda, a Catalunya les denegacions han crescut gairebé 4 punts si es compara amb els 3 primers mesos de l'any. Pel que fa a les denúncies per violència masclista, no deixen de créixer. S'ha registrat un 13,5% més que el primer trimestre, amb un total de 5.784 denúncies. Si es compara amb el mateix període de l'any passat, l'increment és del 7%.
Doncs la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, considera que el dèficit de formació de jutges i fiscals podria explicar en part que es deneguin tantes ordres de protecció a Catalunya. La responsable de Feminismes del govern aposta a més per un canvi de model de les ordres perquè aquestes siguin garantia de prevenció i no únicament es dictin en moments de màxima tensió o perill per les dones. Anna Ruiz.
Més i millor formació de jutges i fiscals en relació a la violència masclista, ha reclamat la consellera Tània Verge, i principalment en els jutjats ordinaris que no disposen de la formació i sensibilitat que s'hi despleguen els especialitzats.
Que a vegades pensem en els jutjats especialitzats, però les denúncies es poden presentar en qualsevol jutjat i aquest és un problema sistèmic que també caldria resoldre. Si aquesta formació no arriba al conjunt de jutges i jutgesses i de fiscalia, en casos que poden semblar aparentment només civils, però hi ha darrere també elements de violència o, com deia, en les eines de valoració de risc que es puguin fer.
La consellera també s'ha felicitat per l'augment de les denúncies perquè això significa, ha dit, que cada cop són més les dones que perden la por a denunciar. D'altra banda, el Govern català i Ajuntament de Barcelona han anunciat avui la creació a la ciutat d'un nou equipament especialitzat, en aquest cas, en la violència sexual. L'equipament, que estarà enllestit a finals del 2023, vol respondre a un nou model en l'abordatge de la violència sexual contra les dones. La idea és interconnectar i especialitzar els serveis desplegats i repartits per tot el territori.
En la crònica de successos, tres detinguts acusats per introduir haixís al port de les Cases d'Alcanar en falses embarcacions pesqueres. L'operació ha permès decomissar prop de 1.400 quilos d'haixís i dos dels arrestats ja són a presó. Se'ls acusa de rebre la droga i distribuir-la a l'engròs a d'altres traficants. Canal Terres de l'Ebre, Andreu Miralles.
Dues de les tres persones detingudes han ingressat a presó, mentre que l'altre ha quedat en llibertat en càrrecs. Se'ls atribueixen delictes contra la salut pública en la seva variant de tràfic de drogues i grup criminal. Aquestes tres persones conformaven presumptament un grup criminal que acollia la droga provinent del Marroc, la guardava i després la distribuïa a l'engròs, entre altres traficants. L'organització utilitzava vaixells pesquers per introduir la droga, passar desapercebuts i així no ser detectats per la policia. Escoltem el sergent Saldanya, membre de l'àrea d'investigació criminal de les Terres de l'Ebre.
Fins a quin punt poden arribar, diguem, aquestes xarxes criminals a entrellaçar-se al teixit social en el qual ens trobem.
Els fets es remunten al passat 6 de juliol, quan els Mossos van interceptar un desembarcament d'haixís al port pesquer de les Cases d'Alcanar. A l'interior de l'embarcació es van intervenir 42 farcells en un pes brut de 1.380 quilos.
I en la crònica social denuncien un pagès per maltractament animal arran d'un vídeo on se'l veu matar a cops un senglar.
Uns pagesos que aquest dilluns treballaven en un camp de Cardedeu, al Vallès Oriental, es van trobar un grup de senglars. Uns quants animals van fugir i a uns quants els van matar. Van gravar-ho en vídeo, ho van difondre per WhatsApp i les imatges les va veure un agent rural que va considerar que un dels pagesos va maltractar un dels senglars donant-li un cop contra una màquina. El cos d'agents rurals l'ha identificat i l'ha denunciat per maltractament animal. El pagès pot rebre ara una multa d'entre 400 i 2.000 euros.
Prop de 300 expositors i més de 700 embarcacions es poden veure aquests dies al Saló Nàutic de Barcelona, que commemora 60 edicions. El rei Felip VI l'ha inaugurat oficialment aquest migdia. Jordi Casino.
La sostenibilitat, la innovació i la digitalització com a motors de canvi del sector nàutic cap a una economia blava són els eixos més destacats del Saló d'enguany, on una quinzena de start-ups mostren les propostes més disruptives en aquest àmbit. Es poden veure embarcacions elèctriques, híbrides i d'hidrogen, a més de 14 models que són candidats a millor vaixell europeu de l'any. Escolteu el seu president, Luis Conde, en declaracions a la xarxa.
Això ja no té marxa enrere. O sigui, ara ja porto un parell d'anys dient que el millor és la sostenibilitat i innovació. I és que és veritat. Et fiques a l'Innovation Dock i veus les 15 startups que hi ha allà i els vaixells híbrids o amb hidrogen i elèctrics i els elèctrics i tot això, ja veus que el món està canviant i va en una altra direcció, no? De menys consum, més seguretat, més facilitat de conduir. Jo crec que això ho veureu aquí.
La cita firal més gran del sector a Espanya i una de les més importants del calendari europeu ocupa per primera vegada els molls de la fusta d'Espanya i de la Marina Portvell com a espais expositius.
La crida fa uns dies del Banc de Sang per augmentar les seves reserves està donant els seus fruits.
En poc menys d'una setmana s'ha passat de reserves per a tan sols 4 dies a fins a 7. Tot i no ser encara el volum de sang ideal, l'organisme es mostra satisfet de la resposta ciutadana i continua amb la seva campanya per aconseguir noves donacions.
Part d'aquesta campanya inclou que Sabadell tingui, a partir del proper 2023, un punt fix de donació de sang a l'Hospital Parc Taulí. Així ho ha anunciat la directora d'àrea del Banc de Sang i Teixits, Eva Alonso. Ràdio Sabadell, Núria García.
Alonso ha detallat que s'està acabant de dissenyar el projecte perquè sigui el més semblant possible a la resta de punts de donació fixos que hi ha al país.
Que sigui com la resta d'espais, que sigui bastant diàfan, que els donants entre ells puguin tenir un espai d'acollida, de refrigeri, hi haurà el punt d'entrevista, el punt de col·lecta, vull dir que tot sigui com un circuit amable.
Pel que fa als horaris d'obertura, la capdària del Banc de Sang ha explicat que es farà un estudi d'eficiència per veure en quines franges donen sang de forma més habitual als sabadellencs de dilluns a diumenge. Es començarà amb una prova pilot i s'augmentaran els horaris en cas d'una alta demanda. El punt fix de donació de sang al Taulí és fruit d'una moció d'Esquerra Republicana aprovada al ple municipal de Sabadell.
I el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Pep Morella, insta el govern central a retornar els ateneus espoliats després de la Guerra Civil als seus propietaris sense més demora. Ho ha dit avui a la xarxa després de rebre el compromís del Ministeri de la Presidència de retornar 11 d'aquestes institucions. Maite Polo.
La Federació d'Ateneus de Catalunya espera que el govern de Pedro Sánchez passi aviat de les paraules als fets i restitueixi les cases de cultura espoliades pel franquisme als seus propietaris.
Més que satisfets, estem expectants. Estem expectants de que realment tot el que ens han dit, perquè hem passat de les bones paraules a les bones intencions, i ara ja el que volem són els fets, que és el que estem reclamant, perquè després de 45 anys de governs democràtics creiem i pensem doncs, que ja han tingut prou temps doncs, per poder-s'hi posar.
Morella ha explicat que el franquisme va destruir tot el que simbolitzava la democràcia i l'empoderament de la població, com és el cas dels Ateneus Populars.
Tot a punt a Sant Cugat del Vallès per donar el tret de sortida a la 22a edició del Festival Nacional de Poesia, enguany dedicada a Gabriel Ferrater. Ho farà amb l'estrena oficial de l'espectacle Vull subornar la joventut a les 8 del vespre, d'aquí uns minuts, al Teatre Auditori. Fins al 28 d'octubre es podrà escoltar i veure una trentena de propostes per acostar la figura del poeta en totes les seves vessants, així com reivindicar la poesia dels Països Catalans. Cugat Media, Sara Vella.
El festival coincideix enguany amb l'any Gabriel Ferrater, que commemora el centenari del seu naixement i els 50 anys de la seva mort. Per això, les principals propostes busquen anar més enllà de la seva obra per descobrir també la persona i el seu pensament. Ho explicava durant la presentació del festival la tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona.
És aquesta fusió, aquesta vinculació entre Gabriel Ferrater i el nostre moment present, no? La majoria d'activitats, les que hem explicat ara, com les que trobareu en el programa, intenten jugar amb això, no? Com podem transportar Gabriel Ferrater al nostre any, al nostre 2022, i com la seva poesia, com la seva manera de pensar, de veure i d'entendre el món també poden ser molt, molt d'actualitat i molt presents en el nostre dia a dia.
Tot plegat fins al 28 d'octubre, tot i que la cloenda de l'any Gabriel Ferrater també tindrà lloc a Sant Cugat i serà el 22 de novembre al Teatre Auditori, amb un espectacle també inclòs dins de la programació del Festival Nacional de Poesia.
I avui s'estrena al Festival de Sitges Viejos, la pel·lícula de terror dirigida per Raúl Cerezo i Fernando González Gómez, que ja van participar l'any passat amb La Passajera. Es tracta de l'estrena europea del film que ja s'havia visionat a Montreal i on el seu protagonista, Thorion Egiloer, va obtenir el premi al millor actor. No és l'única novetat cinematogràfica a Sitges. Repassem la resta amb el nostre expert en la gran pantalla, Canal Blau, David García.
Avui, el plat fort de Sitges és la pel·lícula de terror Viejos. Passaran per la Catifa Vermella els seus directors, Raúl Cerezo i Fernando González Gómez, així com els seus principals actors, Thorion Egiloer, Gustavo Salmerón, Paula Gallego i Irene Anula. També recomanar-vos dues pel·lícules. Primer, Watcher, pel·lícula dirigida per Chloé Okuno, un thriller molt interessant amb assassí en sèrie. I, per acabar, també aneu a veure, si podeu, Sisu, la nova pel·lícula de Jarmari Herlander, recordem, guanyador de la millor pel·lícula de fa 12 anys pel seu film Roer Export, un cuento gamberro de Navidad.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Hores d'ara té lloc la presentació del Rally Catalunya Costa Daurada, aquesta gran cita esportiva que, recordem, se celebra la setmana que ve. A partir de dijous de la setmana que ve, Salou, Port Aventura World i la Costa Daurada continuaran sent el nucli del rally en aquesta edició. També és notícia en el dia d'avui que el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha parlat, ho ha fet a l'enjoc de la xarxa i ha assegurat que les passades eleccions han estat les més netes dels darrers 10 anys i apunta als candidats Juanjo Isern i Àlex Talavera d'intentar forçar una repetició dels comicis. Escoltem Joan Soteres.
El senyor Talavera ha anat al Tribunal Català de l'Esport dient doncs, que s'havien fet les accions il·legals en aquestes eleccions. Creiem que no hi havia motius suficients per admetre a tràmit aquesta impugnació. Perquè ja comença amb les sospites. Després amb el senyor Juan Cuisert, que era el senyor Juan Cuisert, creat arts, crec, totalment il·legals, arts d'intentar ingerir en el mateix Tribunal Català de l'Esport per incitar i per forçar a que aquest tribunal doncs, faci les mateixes situacions que crec que si és així serà una injustícia total.
Per cert, que la Federació Catalana de Futbol i la xarxa audiovisual local han renovat el seu conveni de col·laboració de cara a la temporada 2022-2023, un acord que reforça i amplia la línia d'acció conjunta per donar la màxima visibilitat al futbol català per tot el territori. En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha iniciat amb derrota la primera fase de qualificació de l'Eurocup masculina. El conjunt terrassenc està en el grup C que es disputa a Kranj, Eslovènia, ha perdut per 11 gols a 7 contra el Honvéd Budapest hongarès. Demà, el conjunt terrassenc té doble cita, tindrà dos partits, intentarà capgirar i treure millors resultats. S'enfrontaran als anfitrions del Kranj eslové i a les 5 de la tarda jugaran davant el Balis Serbi. També hem de destacar en handbol, avui sorteig de la Copa del Rei. Ja coneixem els emparellaments per al Freiquin Granollers i per al Barça Atlètic. El conjunt ballesà que ha emparellat amb el Viveros Nava de la Divisió d'Honor Plata i jugarà a la pista del conjunt segovià i el segon equip blaugrana s'enfrontarà al Logroño de la Rioja, també, en aquest cas, de la Lliga Asobal.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Raül Garreta, el control tècnic, Cristina Cantalà, la redacció, Joan Barberà, els esports, David Amador, l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
El 15 i 16 d'octubre a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica OBC afrontarà el dolor de la mort amb emotives partitures.
L'extraordinària veu de Sarah Connell interpretarà els Kindertotenlieder de Mahler que expliquen la dramàtica pèrdua d'un fill.
Entrades a auditori.cat.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. El Consell General del Poder Judicial nomena el progressista Rafael Mozo com a substitut interí de Carlos Lesmes. Per 16-1, el ple del Consell General del Poder Judicial ha escollit com a nou president Mozo, de 71 anys, el vocal de més edat d'aquest Consell, que està previst que jubili el juliol de l'any vinent. El ple ha rebutjat l'informe encarregat per Lesmes, que plantejava que el seu substitut, tant al Consell General com al Suprem, havia de ser el president de la sala més antic del Suprem, Francisco Marín Castán. Tot plegat després que dilluns Carlos Lesmes anunciés la seva dimissió i denunciés el bloqueig del sistema judicial.
Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
El càrrec que ocupa a partir d'avui Rafael Mozo és de suplent, per tant serà temporal. Les dades de reciclatge avancen molt a poc al Ripollès i